Molt bones.
Tarragona Turisme patrocina la Fonda. Descobreix la cuina de Tarragona. Bon producte i autenticitat.
Sabies que el préssec té el seu origen a la Xina? Sí, sí. Va ser introduït pels àrabs als països catalans en el segle XII. El préssec és una fruita gran, sucosa i dolça, molt rica en sals minerals i té abundants vitamines A, B i C. Existeixen prop d'un miler de varietats de préssec a tot el món, però farem una clara distinció. Els préssecs de carn blanca i els préssecs de carn vermella. Els de carn blanca són gustosos i perfumats, i més fins al paladar diuen que els de carn vermella, que resisteixen més al transport. El préssec de vinya és un préssec vermell o negre, amb un sabor molt dolç. Les orellanes són el préssec assecat que es fa servir per fer farcits de carn com el pollastre o l'indiot, i també es menja com a postre amb la fruita seca. Aliments que mariden bé amb el préssec són l'ànec, el fetge, el costelló de porc, el formatge o també, fins i tot, una bona copa de cava. I és que hi ha una història amb els préssecs. Sabeu la del préssec Melba? Aquesta història sembla més aviat el guió d'una pel·lícula, però en realitat és un postre del gran cuiner francès Auguste Escoffier, que es va fer famós a mig món. Mai es devia imaginar el cèlebre pianista húngar Franz Liszt que, quan el 1850 va posar en escena l'última òpera del seu amic alemany Richard Wagner, que estaven entrant a la història de la cuina mundial gràcies a una soprano australiana i el senyor Escoffier. L'òpera es deia Lohengrin i la soprano Nelly Melba. La llegenda, que va acabar sent un postre gelat, va començar quan a finals del segle XIX la vella veu de Nelly Melba commovia els grans amants de l'òpera. El duc d'Orleans volia homenatjar a l'exitós debut el 1892 de la soprano Melba amb l'òpera Lohengrin i va oferir un banquet a Londres. Va encomanar la tasca al reconegut Hotel Savoy, i la cuina en aquells anys estava portada pel reconegut cuiner de fama mundial, el senyor Escoffier, mestre de la cuina francesa. Escoffier, que era un home detallista i acostumat a cuinar per les altes esferes molt ben cultivades, va inventar un postre per l'ocasió. Aquest consistia en un cigne de gel que descansava sobre un fons de gelat de vainilla i préssecs espolvorejats amb sucre. El postre en qüestió no es va tornar a servir fins al cap de 9 anys, quan Escoffier el va incloure al menú d'obertura de l'aristocràtic Hotel Carlton de Londres, encara que sense el signe glaçat. Així que ja ho veieu, si voleu menjar uns bons préssecs, recordeu a la Nelly Melba. Comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Molt bones i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
Esperem que us agradi el menú que us hem preparat avui. Ja ho sabeu que aquí el primer no el podeu triar. Hi ha un bon pica-pica, això sí, eh? No quedareu amb gana. Primer, el cuiner nòmada, en Víctor Torres. Després, el sommelier de capçalera, en Jordi Bord. Seguirem amb el nostre cassoleta de gastronari, amb la Virgínia Ruiz. I acabarem el pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana d'en Jordi Ávila, el nostre gastro Pínoles. I després, de segon plat. Ui, 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 de segon plat. De segon plat avui ens anem cap a Osona. Per què? Doncs perquè allà hi tenim en Quico, la mà dreta d'en Nando Jovany, i amb ell anirem a caçar, sí, sí, a caçar tòfones d'estiu. Què us sembla? Sí, sí, és que a l'estiu també n'hi han de tòfones, clar. No són com les d'hivern, però també fan el seu què. Vinga, va, posem-nos-hi.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Víctor Torres, molt bones, què tal?
Suant com un garrí, nen.
Avui suant com un garrí? Però on t'estàs avui?
A Tortosa, que no fa calor, que va.
Ei, a Tortosa. Mira, aquí a prop de Tortosa, hi tens un amic meu? Mira't a Instagram, ous de canalet. Que fantàstic. A més, un savi del món del vi que també el tenim a la Fonda de Catalunya Ràdio. Dóna-li records a en Jordi Bartoma.
Si el reconec, ja li donaré. Per cert, que els ous aquests que em dius, amb el que prepararem avui, hi van d'ous.
Però escolta, i què prepararàs aquí, Tortosa? Què vas a fer?
Doncs uns senyors s'han muntat una mena de plec i el que volen menjar és baldana.
Baldana? Baldana? Pels que no en sàpiguen, és que a mi m'agrada molt la baldana, però els que no la coneguin, què és la baldana?
No farem aquella trampa de definir les coses en un altre idioma perquè queda molt cutre, però és com una morcilla. En aquest cas, té, a més d'arròs i ceba, porta uns pinyons. En aquest cas, no sempre en porta, però és una botifarra negra amb farciment.
Una d'aquestes, podríem dir, famílies de les botifarres de sang que es fan molt tradicionals a molts indrets, diguem-ne, de tota la península, i que aquí jo, la baldana, em torna boig. Un passeig pel delta de l'Ebre amb baldana, escolta'm, és fantàstic.
Tu surts al camp amb botifarres negres a les butxaques?
Escolta'm, és que si tens amics... Clar, tu tens amics, però jo també en tinc d'amics, saps? Llavors, a mi em van portar un... Si no recordo malament, em van portar un dijous... Lo xiquet de Vinaròs, professor de l'Escola d'Hostaleria de Tortosa, em va portar pel delta de l'Ebre i em va dir, parem un moment. I recordo, em sembla, com dic, que era un dijous, això ara hauràs de mirar-ho aquí, ara que ets per aquí a Tortosa, pregunta-t'ho. Jo crec que és el dijous el dia que fan les baldanes i tu pots anar-les a comprar acabades de fer. Jo me'n recordo que ens els vam menjar allà amb una bona llesca de pa, un porronet de vi, i la baldana, allò acabada de fer, pim-pam, que mira, encara me'n recordo d'això.
Que bucòlic, tot això, dinar campestre, que bonic, i us vau fer petons i tot.
Ai, escolta'm, és que jo la gent que estimo m'hi faig petons, A veure, com la faràs tu, aquesta baldana, Iam?
Doncs molt fàcil, aquestes botifarres de sang que dius, jo penso personalment, igual que les blanques, que un cop de brasa els hi van de meravella, perquè fan una rosta per fora, un durat fantàstic, i els hi pugen els sucres per tot arreu.
I a part de fer-la així, com l'acompanyaràs? Amb un pa, sense pa?
Un bon pa torradet, que, bueno, pa de pagès, torrat, de llesca, aquí a la mateixa brasa, i aprofitarem amb una bona cassola de ferro que tenim i farem uns quants pebrots vermells caramelitzats.
I com els fas, aquests pebrots vermells caramelitzats? Ja m'explica'm això.
Els talles a tires i simplement que vagin treballant ells sols. No hi afegiu sucre, que això és una trampa.
Però oli sí, no?
Oli, i all, unes bones laminetes d'all, o si voleu, matxacat i directament amb pell i tot, el tireu allà dins, i que vagi treballant, i ell sol al final acabarà sent com una melmelada, llavors, oh, mira, m'està entrant gana.
I aquí, com no m'hi posis oli del Baix Ebre Montsià, és que te la lio, te la lio.
Jo anava a gastar-ne un de Belianes, però bueno, tu sabràs.
Moltes gràcies, Víctor Torres, el nostre cuiner rústic i nòmada del programa de la Fonda de Catalunya Ràdio.
Vinga, disfruta, tu que tens aire condicionat.
A passeu!
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Jordi Bord, molt bones.
Molt bones.
Escolta'm, què? Com va tot avui?
Molt bé.
Sí?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Has esmorzat bé?
Sí.
Aguantaràs el dinar perquè avui anem a dinar junts, eh?
Sí, jo espero que sí, vaja. T'he preparat un bon assortiment de vins per tastar.
Doncs a veure, va, digue'm-en un avui, eh? Un amb una història.
Avui et porto un altre vi d'història i d'amor, potser, tot i que no sé si el protagonista diria que és una història d'amor, però sí és un homenatge, en aquest cas, a la seva dona.
A veure, cap on tenim avui?
Ens en anem, pista 1, al Montsant. És un vi de varietat blanca i té un nom que és molt bonic. I curt.
Oh, a més m'agrada molt a mi. Ja sé de quin va. Perquè s'assembla al gos, a la meva gossa, no? Que es diu Rita?
Rita.
Oh, que maco.
És el Rita de Vinyes Domènec, del Joan Ignasi Domènec. 100% garnatxa blanca. Un projecte que he tingut la sort i el plaer de conèixer des de primera mà, des dels seus inicis, i que ha anat evolucionant amb el temps. I a mi és un vi que sempre he dit i he recomanat del celler. Se'n coneixen d'altres, com el seu propi vi de finca, el Teixà, que és negre, però jo crec que avui havia de parlar-te del Rita. del seu blanc 100% garnatxa blanca. Té una personalitat excepcional i és una oportunitat única de tastar un vi d'aquestes característiques fet amb aquesta varietat tan coneguda nostra però a la zona del Montsant.
I a més hem de dir que moltes vegades molta gent pensa que els vins blancs, comparant-los amb els negres, són vins allò, bueno, va, posem-hi un blanc, no? Sí. Però, escolta'm, no, un vi com aquest no és d'envejar per cap altre negre, eh?
No, per suposat que no. I mira, tots aquests cellers que tenen molt de reconeixement pels seus vins negres, moltes vegades quan fan un de blanc diuen ai, ves, ha fet un blanc per complementar el catàleg, no? No, 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 en aquest cas s'ha fet un vi blanc, el celler Vinyes Domènec ha fet un blanc amb el Rita, 100% garnatxa blanca, pensant a fer un gran vi blanc. Producció petita, moltes vegades no se'n troba, però si teniu l'oportunitat, que si és amb les botigues i sol haver-hi en els restaurants d'aquí a casa nostra també, doncs tasteu-lo, tingueu l'oportunitat i gaudiu-lo, perquè és un vi de les parcel·les més exclusives de garnatxa blanca de la zona del Montsant d'aquest celler.
Doncs visca el Montsant i visca la família Domènec. A passeu, Jordi.
A passeu, gràcies.
Vagi bé.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Culinàrium. Les botigues de taula i cuina de referència a Catalunya us ofereixen el Gastronari.
El Gastronari, amb Virginia Ruiz.
Virginia Ruiz, molt bones.
Molt bones, Pep.
Què tal, com va això del Gastronari?
Estupendo.
És que, mira, jo sempre he pensat que el Gastronari és la millor manera, és com una biblioteca, però de sabors, de tècniques, de textures, i avui m'agradaria que me'n parlessis d'una que em té el corrobat, que és la A de les anxoves.
Les estimades anxoves, o no, les anxoves tenen una curiosa dualitat gastroalimentària. Per una banda, una menja saborosa i que dona molt de joc per la seva versatilitat enfront d'altres peixos. Potser més estimats, això sí, com el rap, perquè no té espines, ja que ens ofereix moltes més virtuts dins de la cuina. Per altra, tot i no ser dels peixos més barats, molta gent no el cuina per la flaire que desprèn quan es fonen els seus greixos rics en omega-3 i que ens ajuden a disminuir els nivells de triglicèrids a la sang. Les anxoves són gustoses, sobretot a partir del mes de maig, que és quan es comença a omplir de greix perquè es prepara per la posta. I fins al mes d'octubre. El podem començar a elaborar-lo de diferents maneres segons triem. La més coneguda a casa nostra és l'antiga tradició romana de la salaó de les anxoves. I encara molt més abans hi havia el garum, un condiment líquid, producte de la fermentació de diversos peixos com anxoves, sardines, verats, unes miques d'herbes aromàtiques i sal, i es deixa fermentar. El seitó o anxova és ideal per salar-lo i tenir-ne durant tot l'any, ben guardat al rebost, això sí. Aprofiteu la saviesa dels pescadors que saben la lluna de salar unes bones anxoves. I també la manera de col·locar-les al pot. Les herbes que hi acostumem a posar, si va més o menys pebre, sal...
Sí, sí, perquè és veritat que, a part de la sal, per exemple, si poses pebre, diuen que les anxoves es serven abans, no es curen abans. El que sí que ha passat és que hi ha molta gent, diguem-ne, que ara ja no compra les anxoves en sal, o no es fa les anxoves en sal, llavors ja les compra, diguem-ne, amb oli. Però davant d'unes anxoves de sal que tu a casa diguis, a veure, quants en tenim aquí? Som 4, doncs en traurem 3 anxoves per cadascú i les amanim el mateix dia. Escolta, això són figues d'un altre paner. Ara bé, si fas això, tindràs les espines, i les espines no s'han de llançar, Virgínia.
Jo crec que ens hem de cuidar una mica i animar-nos a posar-nos a la cuina, que poden sortir coses molt autèntiques, com per exemple les espines no les llanceu, les deixeu mitja horeta amb llet i tot seguit les enfarineu, fregides, amb un bon oli, això sí, i obtindreu un aperitiu de luxe. Però també es poden marinar amb una part d'aigua i una part de vinagre perquè no sigui tan agressiva i al cap d'unes hores, havent-les tret d'aquell brou àcid i ben escorregudes, posar-les a macerar amb oli d'oliva verge extra, all i julivert, i ja ho tindríem. També les podem fer a la planxa, a només unes gotes d'oli, que elles ja se'n cuiden de desprendre el seu greix. O a la brasa, acompanyada d'una bona amanida amb tomàquet, daus, cogombres, tàperes... El fruit d'estiu, que ja se diu a la temporada de l'anxova. o fetes amb papillot, per què no? Amb un llit de ceba confitada, una branca de romaní, una mica de sàlvia, o fins i tot amb un arròs de botifarra negre i un suquet de patates. Això sí, en aquestes dues últimes opcions, poseu les anxoves quan faltin un parell de minuts, si no voleu perdre tota la seva vàlvula gastronòmica alimentària.
Uf, mira, ara m'has fet venir ganes de menjar anxoves avui.
Som-hi.
Els afas tu mentre jo vaig acabant el programa?
Fet.
Vinga, merci, Virgínia.
La Fonda de Catalunya Ràdio. Gastrònoms, foodies, bonvivants, cuinetes, solters o casats. On podreu trobar els millors estris de cuina i les últimes tendències gastronòmiques? A Culinàrium, els especialistes en taula i cuina des de 1863. Culinàrium és el paradís del cuinetes i del que ha de cuinar cada dia de forma ràpida i sana. T'ho posen fàcil i sempre al millor preu. Culinàrium, on comencen les bones receptes.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Jordi Ávila, molt bones.
Què tal, Pep? Com estàs?
Bé, mira, per aquí no els hi fotem.
Mira, avui vinc a parlar-te d'aquesta cultura de taverna.
Que moltes taverna.
Vegades, sí, moltes vegades les tavernes han estat com menyspreades, no? A veure, ells no sé si agrada que diguin taverna. Vinc a parlar de la cultura de bar. Vale?
A mi m'agrada perquè, mira, el bar cada vegada s'hi menja més bé, saps? De veure ja s'hi veu.
Exacte.
Però també s'hi menja més bé, perquè el bar s'està transformant en gastronomia, no només, diguem-ne, amb una necessitat d'anar a fer un cafè o un entrepà, sinó que hi ha bars, diguem-ne, que ja, bueno, foten més de restaurant que de bars gairebé.
Doncs així segur que ens entendrem, perquè aquí avui us porto al Gula Bar.
Gula Bar?
Sí, a la plaça Narcís Oller tenen el Santa Gula. Vale?
Estem parlant d'aquí Barcelona.
Barcelona, Barcelona ciutat, sí, situem-nos al mapa, que no ho he fet. Barcelona, plaça Narcís Oller, tenen el Santa Gula i tenen el Gula Bar. Amb aquesta cosa que ens ha passat aquesta primavera, han decidit fusionar restaurants, fusionar terrasses i fusionar carta. Però jo vaig dir, continuo fent aquella croqueta tan bona, diu, sí, pots venir quan vulguis. I he anat a menjar una croqueta, ojo, agafa't fort a la cadira, perquè és croqueta de bacallà a la llauna.
Vinga, va.
Sí.
En sèrio?
Paraula. Una bona croqueta, un bon bacallà, i fan la croqueta amb un... Jo diria, ara això els hi hauré de confirmar, però jo diria que és com un panko, l'arrebossat és com un panko, ben farcidota de bacallà, i un tomàquet a sobre de la croqueta, per fora, no dintre, un tomàquet d'aquest confitadet, superbo, i una molt bona croqueta. I és un lloc on han reivindicat aquesta cultura del bar, la informalitat dels bars, que també és important, perquè a vegades no només volem entaular-nos amb una certa seriositat amb una taula, sinó menjar amb un raconet de barra, amb una terrasseta o amb una tauleta a dintre del bar i fer una mica la informalitat, allò de dir, què vull ara, una cervesa, una copeta de vi i porta'm unes croquetes i te les menges i et quedes amb ganes, però porta'm un sàndwich de cua de bou o porta'm... No? Però és fantàstic, a mi aquesta cultura de bareto m'encanta.
A més és molt bo perquè jo crec que la croqueta ha arribat a una altra dimensió ja fa una colla d'anys, és a dir, tu i jo tenim una edat que vam menjar molt males croquetes.
Molt dolentes.
Males croquetes, podríem dir. A l'època d'estudiant. Aquelles croquetes que eren beixamel amb alguna cosa que no sabies de què era.
Et van preguntar, què tal les croquetes? Però no sé de què són. No?
Jo quan vas a un restaurant i demanes les croquetes o et trobes un plat de croquetes, te la menges i no saps de què és aquella croqueta, m'enfado.
És que és per empipar-se, perquè tu, punt 1, si te la porten i no saps de què l'has demanat, amb el tastet hauries de detectar de què és. Hauries de detectar-ho. I si l'has demanada i no té gust allò, algo està passant.
Exacte.
Si tu has demanat una croqueta de pernil i no té gust de pernil, mal assumpto.
I després hi ha això que dius tu, és a dir, una cosa és menjar-te una croqueta, la mossegada de la croqueta, però després ja hi ha aquesta cultura de la croqueta, jo li dic la croqueta ornamentada, no? És a dir, això, per exemple, ho hem vist amb aquell noi, aquell cuiner, el Crestes de Madrid.
Sí, home, sí, en David Muñoz.
En David Muñoz, això, que ja fa aquella croqueta ornamentada amb una làmina de vedella, i aquí tu ja m'estàs dient una croqueta de bacallà a la llauna, que clar, què té la llauna, no? La tomata confitada.
La tomata confitadeta.
Doncs, al damunt amb un pètal de tomata. No?
Exacte, va amb aquesta tomata confitadeta a sobre, i una de les coses que m'agrada tant del Santa Gula com del Gulabar, però aquest, avui parlem del Gulabar. És que quan arribes allà, tothom et somriu. Que això és important. Arribar a un lloc i que tothom ho faci d'una manera sincera. Tots els treballadors t'arriben amb un somriure. Et demanin que té lloc reservat. Sí, no. No allò que vas a alguns puestos i sembla que em vagis a empipar. No, no, que vinc a estar a casa vostra i intentar gaudir de casa vostra. Però aquí al Gulabar tenen molt clar que el client ha d'estar a gust, ha d'estar content, i la primera manera de que això sigui així és que ells també ho estiguin.
Doncs escolta'm, entra a la gran guia Virgínies de la cuina catalana, el Bar Gula i el Gulabar. Gràcies, Jordi.
Un plaer, Pep.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat. Un brillant equilibri entre tradició i innovació. Perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Bé, avui m'han citat a Can Jubany, però no ens hi quedarem a Can Jubany. I de fet tampoc parlarem amb en Nando avui, perquè segurament que el tenim, vés a saber, en un d'aquests restaurants de per aquí les illes pitiuses, sinó que parlarem amb el seu cap de cuina, en Quico. Cuita'l, ja el tenim aquí. Quico, què tal?
Què tal, Pep? Bon dia, bona tarda, bon migdia. Aquesta hora que a mi que no és ni tarda ni migdia. Com estem?
Bé. Escolta'm, avui et trauré una mica de la cuina a aquestes hores, ja veig que ho tens tot controlat aquí, perquè tu, a part de cap de cuina d'aquí de Nando Jubany, una de les mans dretes, per això en Nando també a vegades pot sortir tranquil a veure els altres negocis que té, a part d'això és que tu ets un gran tofonaire.
Bueno, això de gran, em considero que he après molt, he tingut grans mestres, gent que m'ha ensenyat molt, he tingut la sort que m'han deixat aprendre, i bueno, em defenc bé, tinc gossos que van bé, em defenc bé, m'ho passo bé, és un hobby divertit, diguem-ne.
Doncs escolta, si et sembla, doncs anem cap a agafar el cotxe. Escolta'm, aquí a Can Jubany, a part de restaurant, sembleu una empresa de verdures, perquè teniu un dels horts, o sigui, hi ha molts restaurants que tenen horts, però també és veritat que hi ha molts restaurants que tenen l'hort, diguem-ne, per fer bonic o per fer fotos. Aquí no, aquí teniu un bon hort, eh?
Ara, com pots veure, ja tenim tomàquets madurs, no tenim gaires perquè els tomàquets ens han anat una mica tard, ens han agafat una mica de malura, però ja estem collint tomàquets a fora. Aquesta setmana hem collit potser 25 o 30 quilos, i a dintre l'hivernacle s'estan acabant. Som al mes d'agost i el tomàquet comença a tindre força aquí a la comarca d'Osona. Ja veus, mira'ls. Aquests demà o dilluns ja cauran tots.
Escolta'm, a veure, Zara, Cordebou, aquest
Pic de Dona,
Déu-n'hi-do, no?
Hi ha pera, pebrot, Montserrat ple, Montserrat buit, i alguna varietat que em dona algun avi que té un nom de l'avi. Aquest es diu Benet.
Del tomata del Benet, no?
Perquè és una varietat que té ell de fa molts anys i... Oh, és una varietat que he tingut sempre aquí a l'hort, que em van donar, que vaig fer... Com et dius? Pam, el seu nom, tu, ja està.
Escolta, les mongetes, és bon terreny aquí per les mongetes?
Això és mongeta tendra, i aquesta que d'aquí és el ganxet, que va estar sortint ganxet, que va una mica més tard, també comença a florir. Bueno, sí, ara que aquí tampoc, la mongeta, poder a la comarca d'Osona, no és gaire sorrenca, no és el millor país, però bueno, aquí tenim el que tenim, aquest hort. Bé, no és el millor terreny, és millor cap al cantó d'aquí, de Parets del Vallès, la Garriga, però bueno, aquí tenim el que tenim, i per plantar el que tenim, quatre files, ja, pel restaurant és suficient, potser no la mateixa qualitat, però tenim el que tenim, no?
On tenim? Clar, hi ha una cosa important aquí, Quico, i és també els cuiners, és a dir, una cosa bona que tenen els cuiners, els estudiants i les estudiants de cuina que venen a fer les seves pràctiques, que venen a treballar, que molts es queden aquí amb vosaltres, és que aquí, a més, aprenen, diguem-ne, des de l'origen, no? Que això és una de les coses bones. Quanta gent tens ara?
Ara aquí a la cuina som 8 o 9 professionals, 8 o 9 que som de la casa, i tenim 8 o 9 nois que ens ajuden, i el que intentem cada dia que surtin aquí fora a l'hort, tenim un hortalà, que hi està 8 hores, I després nosaltres sortim aquí fora i sobretot els ensenyo a collir el producte i que se'ls faci alguna cosa divertida a l'hora, perquè ara ja veus que a l'hora que som, el que pica el sol, imagina't al matí dues hores aquí anar collint enciams, tomàquets, coliflors, aubergínies, bueno, que vegin el producte, vegin d'on surt, vegin com ho cuidem, i a vegades en tant també els vaig sortir a collir herba, a arrencar herba, que vegin, que s'ho facin seu, que s'ho facin seu.
A veure, Iam, ara agafem el cotxe, cap on anirem a buscar tòfones?
Anirem, ens mourem d'aquí a Can Jovany, uns 15 quilòmetres, anirem cap al cantó de Terra Volcànica, anirem. Però no arribarem a la Terra Volcànica.
Escolta'm, no vindré jo de la Garrotxa i anirem a la Terra Volcànica, no?
Bon, ara te pareu els ulls i no sabràs on vas, eh?
Sí, perquè una d'aquestes coses curioses, diguem-ne, és que els tofonaires, no? Una mica com els caçadors de bolets. Clar, no dieu exactament el lloc d'on es va buscar la tòfona, no?
Bueno, normalment si vas al nord dius que vas al sud. Però jo, bueno, jo tampoc tinc res a amagar, perquè tampoc sé el que sé, he après molt, perquè m'han ensenyat molt, i realment jo no explico perquè tot el que m'han ensenyat, molta gent m'ha ensenyat molt, i el que els tinc de guardar el seu secret. Jo vaig a collir tòfona amb gent gran, i jo sempre els dic que jo, fins que no... Jo, aquell lloc que anirà avui, m'ha ensenyat un senyor, que jo sempre hi vaig amb ell, per educació a ell. I després, en tant en tant, tinc algun lloc que vaig jo, perquè aquell lloc que anirà avui és un lloc que hi ha molta tòfona, és un lloc que aquest any no va ploure molt com va ploure, com havia de ploure allà al gener, febrer, però fa un baixant que veuràs que les tòfones surten, però que el gos rascarà i surten com pilotes, eh?
El gos, ara és, que he anat a parlar del gos i ara els veurem aquí. Una de les coses molt curioses quan veiem l'Instagram d'en Quico és que, clar, jo fins que vaig conèixer a tu, tots els tofonaires que conec eren de tenir Border Collie, i que a més és un gos, diguem-ne, de pastura, que va molt bé pels pastors i tot això, i les pastores, i veig que tu el Collie no, eh? Tu vas parar a terrasses.
Bueno, ja amb això de les races, jo penso que tots els gossos van bé, però jo vaig començar amb un gos d'aigua espanyol, un PDF, i bueno, i sempre els he tingut. I gossos que m'han anat molt bé, gossos molt obedients, sempre gossetes, i bueno, és un gos d'aigua espanyol, però a vegades amb la gent... és un Lagotto, Romangolo, que sembla que el Lagotto sigui el superior. Dic, sí, és un Lagotto. Tots els gossos van bé, un gos ha de ser ben tractat, ben cuidat, ja ho veuràs ara, són gossos que creuen, es porten bé. He tingut aquests perquè sempre els he tingut, i em sembla que ara canviar de gos, tindre un de cada, no, saps? Sembla que no quedi bé. Saps? Però...
Clar, això ens passa una mica, no, Quico? És a dir, quan una persona té un gos o té una raça de gossos, li sap greu canviar de raça, potser s'enamora, no? Jo, per exemple, sóc molt de bòxer, que el bòxer no sé si anirien gaire bé per caçar tofunes, perquè amb el nas xato que té em sembla que no anirien gaire bé, no?
Jo diria que tots els gossos van bé, tots són lupus, i és que ho vulgui fer. Jo tinc gossos, en tinc dos ara, un que vol fer-ho molt bé i l'altre que no vol fer-ho tan bé. Un en cull més que l'altre, no sé el per què. Però tots ho fan, i a vegades algun dia et sorprèn i dius, hòstia, avui aquest n'ha collit un quilo i aquest n'ha collit quatre. Perquè la gossa va alta, perquè sent un conill, perquè, bueno, jo penso que tots els gossos van bé. Ara, a casa més tinc, tu Pep ja ho saps, tinc tres xihuahues, a més, i tinc una xihuahua que té un anyet i mig, que jo li amagava tòfons amb un cadell que tinc, i jo anava darrere a amagar tòfons el dia abans, allà al jardí, hòstia, no hi ha la tòfona, has aparegut. Jo, hòstia, què passa aquí amb els tòfones? Aquest gos no sent tòfones. I aquest xihuahua me l'escollia ell. I ara algun dia també me l'emporto. Però és una gosseta que fa un quilo i mig, és molt perugueta, no me l'emporto gaire perquè, a veure on vaig, si la perdo, i se la meva dona em mataria.
Hi ha una cosa, com deies, important, que és això de la raça, i a més també hi ha una cosa important, que és ensenyar. És a dir, un gos pot néixer ensenyat, però així com, per exemple, nosaltres, doncs hi ha gent que té, diguem-ne, unes aptituds o unes altres, com tu ens deies ara, els gossos també en tenen. N'hi ha que són més carinyosos, n'hi ha que són més esquerps, n'hi ha que van més bé per caçatòfones, n'hi ha que menys. Aquestes, tu has dit una cosa molt important, que has dit femelles. Per què femelles i no mascles?
Ja, jo les femelles m'agraden perquè les femelles només van dos cops altes, i com van altes, van una mica a la seva, no fan gaire cas. Tot i que si és un gos, com jo tinc aquestes gosses que els he tingut sempre a casa, no em marxen. Però a vegades els mascles, com senten una gossa, van de gossa. I com van de gossa, el tio sent un rastre d'una gossa i el tio perd el cap, eh? No hi busca tòfones ni fa cas, i una gossa, bueno, sembla que també no sigui tan agressiva, no sé, més petites, poder, són més obedients.
Els gossos, a vegades, quan són com són, són, bueno, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta'm, va, agafem el cotxe, endinsem-nos cap a, diguem-ne, cap al nord, has dit tu, tocant a terra volcànica, no?
Bueno, entre aquí i allà, és estar a prop d'Olot, però tampoc està lluny de Torelló, diguem-ne.
No passarem els túnels, no?
Potser passarem per dalt.
Ja. Bueno, ja estem aquí, amb un ignot indret, que hi ha muntanyes, que hi ha arbres, que els tenim cap allà. Escolta'm, no parlem del lloc, però parlem una mica del terreny, no? Així com, per exemple, doncs, els siurenys van amb un tipus de terreny, els rossinyols van amb l'altre, les trompetes de la mort amb l'altre, les tòfones també. Què necessita una tòfona d'estiu?
La tòfona necessita una simbiosi amb un arbre, que normalment sol ser una alzina, un roure, un avellaner, i un terreny que sigui calcari, tot i que jo he collit tòfones a terrenys àcids. Com veus que aquí és una terra que no és volcànica, però és una terra com de camp. Veus que aquests prats que fan aquí, que està una mica arrencat del porc, hi ha una terra que sembla com marronosa, que no és una terra molt sorrenca, és més aviat una terra de camp, terrosa.
A mi m'havien dit, gent també tofonaire, que hi ha diverses maneres per saber si en un terreny hi ha tòfones o no. Per exemple, un lloc on un bosc, diguem-ne, que s'hagi cremat una mica, m'han dit, pot anar bé. Una altra cosa, diu, escolta'm, diu, un lloc on hi hagi hagut una casa també va bé. I diu, i fixa-t'hi que hi ha una mosca, diu, si trobes una mosca que volta per allà a algun lloc, que hi pot haver-hi una muntanyeta que hi ha una mica d'esquerda, diu, allà també pot ser que hi hagi tòfona, és cert o no?
És ben cert el que estàs dient, i la tòfona el que té és que... ara avui ens constradirem perquè t'explicaré i veuràs diferents coses, però veuràs que la tòfona... Ara anirem a aquests voracamps que veus aquí baix, i la tòfona hi ha entre el camp, que aquest camp que és d'herba, i el bosc, fa com unes entradetes i crema, aquest cremat que fa el terra, es fa la tòfona. Però després anirem a veure un tofoner que tinc allà darrere que està ple de romagueres, i està al mig de les romagueres, que dius, la tòfona vol... un bosc obert i airejat, calcari, però també hi ha cops que espontàniament arresta i és un bosc únicament brut. És que normalment terreny calcari i un bosc obert. Veus que hi ha un arbre aquí, un arbre allà, una mica de prat, un baixant, un bosc que estigui obert, que estigui airejat. I això que dius tu, Pep, abans al costat de les cases la gent hi deixava les deixalles. I aquelles deixalles feien com una terra... I aquella casa es conreuaven les feixes, i el conreu les feixes, aquella terra els hi agradava molt a les tòfones, perquè després de conrear, aquella terra va quedar tranquil·la, i allà surten tòfones. Però aquestes cases, ja fa molts anys que la gent ja s'acaba això també, s'acaba la tòfona.
Clar. Això que deies tu ara, home, és una d'aquelles coses maques que jo sempre me'n recordo de casa, que en dèiem, això porto el femer. El femer que ve de fems, és el lloc on hi deixaves tot allò, diguem-ne, no, que et sobrava a casa, que ara, per exemple, hi ha molta gent que ho té en format petit, amb una caseta, per anar, diguem-ne, famant el petit jardí, no?
Exacte, ho dius perfectament. I veuràs ara, si ho sents, se sent com canta aquest verdum? Estem aquí on és un bosc on hi ha verdums, hi ha pinsans, jo vinc a collir tòfones, ara fa molta calor aquest migdia, però vens al matí i això és un relax, m'obro una Coca-Cola a les 7 del matí, després de collir 4 tòfones, almenys va entrepar el cotxe perquè el gos no se me'l vol fotre, però que això és un relax, adéu, estem bé aquí, estem bé.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, va, presenta'm els teus socis, perquè tu tot sol em sembla que tòfones, com jo, en trobaríem poques. Sort de les teves sòcies.
Vinc amb la Daina, que és un cadell que té 5 mesos, que l'he comprat aquest any perquè se'm va morir un gos, i se'm va morir un gos que tenia molt apreciat, la Dana. I aquesta gossa té 5 mesos, ja troba alguna tòfona salvatge, que encara és una mica principiant... No juga amb l'altre, però veus que va darrere, una mica darrere, va una mica de... La va seguint... Bueno, a mica ho van agafant. Un gos bo, en 2 anys, 3, és un gos bo. Ara aquest gos en collirà algun avui, però els gossos s'han de formar. Són com les persones, els cuiners, els professionals, els hi requereix un temps. Veuràs que aquesta gossa ja busca, i l'altra ara va darrere, ara ve aquí a llapar, bueno, tot el seu temps. Tampoc no vull emprenyar perquè els gossos me'ls estimo molt, i si en cullen menys tu, que les culli un altre darrere. No, els gossos me'ls aprecio molt i no els hi faré mai cap. No m'hi vull emprenyar amb ells perquè me'ls estimo.
Clar, hi ha una cosa important i és això que dèiem ara de les tòfones. No? Per exemple, el tofoner, el gos tofonaire, que és bo per la tòfona d'estiu, també ho és per la d'hivern o a l'enrevés o no?
Mira, jo, els gossos són bons per la tòfona negra, la negra, la blanca. Aquests meus gossos també, vaig anar un any a Itàlia, amb el gos, el preu que d'ell, no l'altre, ha collit magnatum, amb una gent amb uns italians. També han collit tòfona borda, a vegades va collir rovellons allà al... allà al mes d'octubre, novembre, també vas a collir rovellons, hi ha aquella tòfona borda, també te l'arrenquen, també arrenquen algun pet de llop a vegades, senten aquest olor, que els has ensenyant que busquin la tòfona que tu vols, perquè a vegades vas al bosc i doncs, bueno, graten i els dones un premi. Hi ha gent que, ui, això que no el toquin, bueno, a mi, doncs, si arrasquen un bord també s'ho passen bé, què vols que et digui?
Clar, 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 clar. Escolta'm, mira, què està fent, ja?
Mira, va, ara em marco una. Però no, prou! Mira, ara la marca, veus?
Anem-hi.
Prou, quieta. Aquesta gossa creu bastant. El cas és que aquestes tòfones d'estiu, com que són grosses, aquesta és bastant grossa, no se la poden menjar, però els gossos, els meus, si poden també se'n mengen alguna.
Són ciberites, són una mica com en Nando Joan, els agrada també, eh?
Ah, els agrada, i aquests, clar, la teva cosa, ah, diu, si me la puc collar perquè te l'haig d'anar tu. Veus, ara? Treu-la, va, bé, porta. Veus? Era molt superficial, devia ser una xapa que estava una mica tapada, mira, aquesta tòfona podia fer 150 grams.
Déu-n'hi-do, eh?
Està una mica tocada d'aquí sobre, no t'haig de dir cap mentida, està una mica tocada d'aquí sobre perquè haver plogut tant aquests mesos de juny-juliol, les tòfones es podreixen, vale? Per això aquest gos l'ha sentit. Aquesta tòfona és madura d'aquí, però aquí és verda. Vale? Ota, petit. Ota, petit, em porta a la boca. Daina, vine, Daina. I mira què porto aquí. Daina, vine. Té.
Una galeta en forma d'estrella.
En forma d'estrella perquè abans els dava molt fuet. I ara he comprat aquestes galetetes i també us agrada. Però en tant també, veus, aquí també porto fuet, eh? Això és fuet fet del meu pare i algun que no hi queda tan bé, el tallo petit. Algun cop també ho acardo com jo, perquè tinc instint. I també us hi porto, mira, té. Molt bé. Mira, doncs aquest n'ha collit una i aquest és més petita, però veus, dues tofonetes en un moment. I aquí si veus, si t'hi fixes, aquest terra, va escardant, veus que el terra esquerda?
Sí.
Aquí hi ha les tòfones, i aquí hi ha tòfones segur, a vegades. El que passa és que jo no els toco. Els gossos passen per sobre i no les senten. Això vol dir que són tòfones que encara no han madurat. O s'han podrit. Però veus que això esquerda ben escardat? I allò dius a la mosca, aquí hi ha molts mosquits, no sé si és per això, també hi ha alguna caca de vaca, però la mosca, aquí hi ha mosques però no fan el que tu dius. Normalment la mosca, a la tòfona negra, la mosca va pujant i baixant. I la gent les trobava així. I antigament també deien que hi ha gent que amb el nas la sentia.
Déu-n'hi-do, s'ha de ser, per això, s'ha de ser artista aquí, eh?
Mira, ara que ella va cap allà, mira, ja torna a gratar. Vine, veus allà, ens hi anem?
Anem. Escolta'm, veig que no criden pas ben gota, són molt silenciosos aquests gossos.
Mira, criden aquesta, el cadell a casa crida tot el puto dia, no sé, és més pesat que l'hòstia. I aquesta a casa defensa molt, és la gossa dominant de casa, que té, fa 13 quilos aquest gos, tampoc ja veus que no és un gos gaire gros, una mica pelut, però a casa defensa molt. I fora de casa, un dia me la va pinçar un gos. I fora de casa, com a molt, si ara trobéssim, allà veus que hi ha un home que està molt ramat de vaques, si ens acostéssim cap allà, les vaques ja no els hi fa res, però podria dir-hi abordar el pagès, tampoc vull que abordi el pagès, però no criden, no... Els hi pot sortir un... No criden.
Si vols, no podem cridar.
Clar, no sé, jo li dono un tall de fuet, o la pico amb el fuet al cul, però no criden, no... Bueno, van fent...
Són tranquil·les, eh?
Sí, són tranquil·les.
Escolta'm, hi ha una cosa important també que ara has dit això, no? Que és, per una banda, la simbiosi... Mira.
Prou. Veus, aquesta és una mica més fonda. Aquesta m'hi ajuparé. Això és el punyal que porto. És un punyal, veus, que és... Això és ferro colat o ferro massís, un puny de fusta. I el que farem ara, veus aquesta tòfona, està sota una arrel, la mourem una miqueta. I el que m'agrada, ara agafo el cadell... Daina, vine! Té! Vaig vindre la Daina. Què hi ha aquí? Va, a veure si ja l'ha gratat.
Sí, està gratant. Sí, mira-la. Que l'enflairi, no?
Que la senti i ara el premio, perquè aquests gossos mengen igualment tot el dia, això que no mengen... Però els agrada, els hi ha d'anar a algú que els motivi.
una mica com nosaltres també, eh? A nosaltres si no ens motiven tampoc treballarien gaire.
No, està clar, perquè tothom... Hòstia, a mi m'agrada molt treballar, sí, però si no hi hagués una recompensa tampoc ho faríem, no?
Una mica de galeta cada dia ens va bé, eh?
Una galeta, un cafè, ho fas molt bé, també són coses que a vegades no tot és econòmic, però a vegades ho fas molt bé, gràcies, la vida és molt important, això.
I tant. Escolta'm, ara dèiem això, que clar, el bosc, diguem-ne, no tot el bosc s'hi pot anar, hi ha boscos que també hi ha altres elements, no?, que hi ha el pastors. Quina és, diguem-ne, la relació que teniu els tofonaires amb l'entorn?
Home, la relació és que el bosc, tenim la sort que tenim propietaris que ens deixen el seu propi bosc, que és molt important, cuidar el bosc, i sobretot jo intento no xafar res. Cuidar el bosc... Jo, per mi, és un hobby i en part és una cosa que em treu de la cuina, que també em fa disfrutar. Espera, que aquí n'hi ha una altra. Espera, mira, aquesta és més grossa.
Déu-n'hi-do.
Prou, que aquesta me la prou, que la trencaràs. Mira, aquesta és més grossa, veus? Aquesta? I aquesta és fonda. Aquesta és fonda. Espera't.
Sí, perquè n'hem vist alguna que estava res, només una mica gratar, però aquesta veiem que li costa, eh?
Daina, vine cap aquí. Ja em sé la Daina va sent. Vine aquí, té. Daina, deixa això, vine. Ara em paio una papallona aquesta. Vine, té, mira què hi ha aquí. Molt bé, prou, ja la trec jo, prou.
Ara veiem aquí, Déu-n'hi-do, ostres, tu.
400 grams, eh? És grossa. I mira, aquí en un lloc, una punta de terròs, de pedres, aquí hi ha pedres grosses i allà que era fondal, per sobre i petita. És que les coses són ben rares, eh?
Home, si aquesta sigués una tubermelanosporum a l'hivern, estaries molt més content del que estàs ara, eh?
Podria se't faria un petó i tot, eh?
Perquè, clar, 300 grams de tòfona, a 800...
No, va, 800 eh? 600, 180 euros de cop, aquí, i ara ja portaríem 400 euros, eh?
Déu-n'hi-do. Bueno, però escolta'm...
És el hobby que ens ho passem bé, i jo penso que... Jo hi ha èpoques que, bueno, havia fet algun caler, però realment t'ho has de passar bé, perquè... Finalment, si acaba sent una obligació, acaba sent un patiment. Jo vaig a collir tòfones, avui en collim un quilo, en collim mig... Hosti, ens ho hem de passar bé tu a la vida, que són dos dies.
Clar, i de fet hi havia una altra cosa important, no? Que és el fet de, això que dius, de passar-t'ho bé.
Vine, ara allà. Veus que ha passat un conill? Vas veure aquell conill ràpid? Doncs aquest... Vine, no! Ja, els conills també els agraden. Prou!
El conill sí que no l'agafarem, aquest, eh?
No, però els gossos no els pots aviciar perquè... Té, vine, té! Vale. Com veus un conill, veus... L'altre gos em seguia una mica... com es diu això? Això que sembla un cervo petit, un cabirol. Però me'l seguia molt poc, però si sabia que hi havia un cabirol me'l anava a aixecar. Clar, i el que feia sempre és com aixecava el cabirol o el parava. Però hi ha gent que ara els gossos empaiten el senglar. I els hi marxen. Jo intento que com aquest ha vist el conill de passar, l'han pogut empaitar i l'he parat. Ja està. Va seguit 10 metres, però ja l'ha parat. Ja està. Però clar, si va marxant al final, acabes fart. I aquest any, com que és un any que tampoc hi ha gaire tòfona, clar, surts i si hi ha 5 tòfones per collir i 10 conills per veure, el gos vol fer alguna cosa.
Escolta'm, hi ha una cosa important. Tu has dit que aquest any és un mal any per tòfona d'estiu, per tot el que ha plogut, però aquestes pluges que hem tingut a principis d'estiu hauran anat bé per la tòfona d'hivern?
Bueno, tal com estem ara a l'agost, ha anat ploguent, el juliol no ha plogut tant, aquest agost fa calor, el setembre potser serà sec, l'agost potser acabarà sense ploure, està tot per veure. Hi haurà tòfona perquè ha plogut, hi ha hagut naixement, però aquest naixement s'ha de fer fort. Jo penso que hi haurà tòfona, però la tòfona s'ha perdut molt, la tòfona negra. La tòfona blanca ha estat invasora. La tòfona blanca aquí a la comarca d'Osona no se'n collia quasi bé. Ara se'n coll més que de negra. I la tòfona, això que comentava, el porc senglar ho rebenta tot. Veus aquest tros aquí? Veus això? Aquest bon arbre? Això està tot rebentat del porc. Això era un tofoner. I el porc ho rebenta tot. El rebentar tot el porc, què passa? Que ho xafa tot. I què fa? Que escampa les espores i la tòfona blanca agafa molta força.
Quan dius tòfona blanca...
És d'estiu, la d'estiu, aquesta que portem ara, aquesta.
Exacte. Escolta'm, veig que ets molt curós perquè així com el gos comença a gratar i treus la tòfona, ràpidament a tornar a posar la terra bé i si es pot, no? Fulles, no?
Sí, fulles perquè no veien els altres. No, però m'agrada deixar-ho net, perquè dret a llei, el que diu la llei és que tu has de collir la tòfona fent un radi màxim d'un pam i deixar-ho net. I el que m'agrada, primer tot, deixar-ho net i segona, que si ve un altre tofonaire darrere no sap que collir una tòfona. És molt maco arribar al bar i ensenyar les tòfones, però no diuen les has collit, i també deixar-ho arreglar, perquè si ve algú darrere teu, o jo vaig darrere algú que podia, aquí ha vingut algú abans, que tinguis l'il·lusió de Ota, ara algú es grata allà, veus allà, aquella mata? Allò que t'he comentat, era aquell tros on et deia. I aquella romaguera, mira, allà està tenint una tòfona, qui ho diria allà? És brut, és lleig, hasta hi ha una mica de algú hi ha abocat alguna de xatarra d'obra, mira, o tallar hi ha una tòfona.
I no ho diries, eh? Veus, no, això no, també és una cosa...
Hi ha una mica de totxos que no... Prou, que no es faci mal, vine, prou. Ja la trec jo, prou. Té, el premi, té. Ara et daré fuet del meu pare, que això t'agrada més, té. Bé.
Escolta'm, el teu pare fa un fuet molt bo que ens hauràs d'explicar el secret, eh?
El secret és paciència, humitat, temperatura i sal, i carn, com diu ell, carn que no tingui aigua.
Que no tingui aigua.
Carn de porcs ben cuidats.
Un ocellet m'ha dit que també hi tira algun raig. No sé si...
Sí, el raig hi tira al terra i potser també se'l fot ell. A terra, com fa... Estic explicant molt, això ja és franja de pagar, quasi bé. Com fa el fuet, el meu pare, com falta humitat al terra, obre cava o xampany, i cava que de vegades és allò típic que compra tres caixes de cava i se li fa molt bé, doncs tira cava al terra, birranci, per guanyar humitat. Guanya humitat i també guanya mica dolor, perquè a vegades els fuets, quan fa una fermentació de maduració, a vegades poden arribar a fer una mica, no pudor, però un olor fort de carn. I també ajuda a treure aquell olor de carn amb aquell olor de cava, o birranci, o moscatell, o conyac, o... Ell ho carrega.
Regarra, i està bé. Escolta'm, Quico, per anar a caçar tòfones s'ha de tenir un carnet o qualsevol persona hi pot anar-hi? Perquè, clar, ens posem en llocs, diguem-ne, que en teoria molta gent doncs, no s'hi podria posar. Com funciona això legalment?
Legalment s'ha de tenir una llicència, que te la treus un cop l'any, que val, sembla, 45 euros. Jo sóc soci de l'Associació d'Osona, que ells per fer una mica de força, paguem molt poc, paga 7, 8 o 10 euros a l'any, perquè la societat fa que si hi ha algun furtiu forestal col·laboren amb nosaltres, i després has de tenir permís del propietari de la finca. Jo, com que amb aquest home que té les vaques aquí dalt, el coneixo de fa molt temps, doncs va fer un paper firmat que jo puc anar a collir tòfos a casa seva. Però això és una cosa que la gent cull tòfos allà on vol, perquè al 5 de matí la gent volta, el cas és que jo tinc la sort que llocs que vaig tinc un permís del propietari i em deixo collir tòfos a casa seva. Si tu ets un tio legal, jo amb aquest senyor no vol mai tòfones, però sempre li porto una llengonissa, li agrada el conyac, per anar li porto una botella de conyac, sempre et diuen que no, però tothom t'ho agafa, saps? I, bueno, que la gent estigui contents, perquè estàs a casa seva, saps? I intentar, per on passes, no deixar la merda. Si hi ha fils aquí, hi ha fils de vaques, tancar els fils de les vaques. Si veig que hi ha algun vedell petit, doncs aquest gos gran, que a vegades s'hi acosta una miqueta, l'estaco, intentar no alarmar i no molestar.
Escolta, ara ja tenim una bona colla de tòfones, podem anar cap a Can Jubany. La millor manera de tractar una tòfona una vegada la tenim, què hem de fer?
Home, primer de tot és ficar-la en fred. Que no, en fred i tancadeta, que no, diguem-ne, amb un tàper o amb un tàper, que no perdi humitat. Guardar la bona vera, raspallar-la, sempre endavant, que no t'embrutis, secar-la, i a la tòfona d'estil el que fem és que la pelem nosaltres, perquè com que és més econòmica, ara estem pagant a 80 euros, 90, hi ha gent que la ven a 150 i 200, però nosaltres ho estem comprant, la que collo jo, de moment no la regalo, perquè n'he collit poquet aquest any, i la paguem barateta, i la pelem, i la pell la guardem per fer olis i brises, o fem un període personal, i la tòfona, com és molt bona, és, a mi m'agrada molt amb carpaccio, ara estem fent un carpaccio de tòfona, que estem fent una emulsió de tòfona, amb foie i quatre pinyons. I com està molt bona, també és amb tòfona a la crema, la típica tòfona a la crema, típica amb suc de rostit, xalota, mantega, suc de tòfona i tòfona, i un raig de brandi, per acompanyar uns canelons, per fer un foie a la crema.
Escolta'm, i la o sigui, una cosa és, diguem-ne, la part més tradicional de la tòfona, l'altra és ja la creativitat, no? És a dir, tu ara parlaves d'un carpaccio, no? Podem fer-lo amb un arròs. Bàsicament, la tòfona d'estiu és per no tocar-la gaire, no?
Bueno, jo cap tòfona la tocaria gaire, perquè la tòfona, el que estem fent és un sabor que no volem perdre'l. Al cuinar la tòfona, com en fem la tòfona de crema, ja perdem el sabor, fem un sabor més guisat. Jo la tòfona m'agrada molt menjar-me la crua, o bé, si a la crema, fet al moment, o papillot, però que la tòfona no arribi més de 60 graus, per anar bé. La tòfona, a mi m'agrada agafar una torrada de pa. Ara, com arribem al restaurant, agafar una torrada de pa torrat. Ara anirem aquí justos perquè és el migdia i hauré de córrer com un cabron avui, però una torrada de pa, oli verge, tòfona, una mica de sal mal, just escalfar la torrada un pèl, que estigui calentoneta. Hòstia, això és una delícia. Si pots posar una mica de cansalada per sobre del coll o per sota, un bon priorat. Com tenim aquí, havia tingut un tofonaire molt bo que venia, deia, sempre deia, un bon gandesa. Deia, porta'm una copa de gandesa, com em portava les tòfones. Un bon vinet i una bona torradeta i una mica de llonganissa ja és l'hòstia.
Quico, posem les gosses cap a dintre i ni cap a Can Joan, que si no, algú ens hi estarà a les orelles avui, eh?
Sí, posem-les cap a dintre. Mira, ara hem d'anar fins allà, hem de caminar una miqueta encara, eh? Que tu, anar a xerrar m'has fet caminar. Ara aquí, aquest tros, hem de baixar, que s'ha costat una carretera, i pujarem els cotxes o el gos. Oh, aquest petit no puja encara el gos, l'haurem d'ajudar. Ja has vist que a l'hora de baixar havia costat una miqueta. I anirem cap a Can Joan.
Doncs escolta, moltes gràcies. Uita, uita.
Engrata un allà. Mira, aquí no em havia collit mai cap.
No, sí, no pararem avui de caçar tòfones,
eh? Això, això no és una tòfona, això és un bord. Veus que és grisosa, és una tòfona petita grisosa. Sembla la tuber aquesta italiana, però veus que, veus que no lo fa com de pet de llop?
Sí, no fa bona olor aquesta.
Doncs aquest cadell ha trobat això. Doncs també ho premiaré, perquè hi ha anat.
Galeta.
No, aquest, ho donem fuet o galeta? Què donem?
Va, fuet.
Té d'aina, té, molt bé, guapa.
Quico, moltíssimes gràcies. Anem caminant i anem cap a Can Joan, que si no ja t'ho dic que ens estira les orelles. Gràcies per aquest pou de saviesa de la tòfona i escolta'm, el pròxim dia jo vull venir a les 5 del matí, també, eh? Em despertes.
Bueno, jo et convido. Mira, demà si vols hi anem.
Va, fet, anem-hi.
A les 5 no em vinguis amb romansos després. Ara queda molt bé el directe, però després no em vinguis. No, és que no, l'asiàtica, no s'hi val, eh?
Bueno,
a les 5, va. Carajillo i gas.
Va, gas.
Càmpings de Tarragona, la millor opció per gaudir de tot el que aquesta ciutat et pot oferir. Patrimoni, gastronomia, platges de sorra fina i aigües poc profundes, boscos mediterranis i uns establiments a l'aire lliure que et faran viure unes vacances inoblidables. No esperis més i vine a visitar-nos. Tarragona, la teva història.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat el pica-pica i el plat del dia en format de reportatge. Ja sabeu que sense pagesia no hi ha cuina. I de postres us hem preparat una cita de Máximo Bottura que diu així. Primer, cal aprendre a amassar la pasta. Després, ja vindran els títols, les universitats o el que sigui. Ja ho sabeu. Moltes gràcies i adeu-siau.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, a bord, t'estava esperant. Faig una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flor.